Pere Gilard. El president Pere Aragonès demana a tots els partits implicats en la defensa del català tancar un acord que blindi la immersió lingüística a les escoles. Ho ha fet la darrera hora des de Brussel·les, on s'ha reunit al Parlament Europeu amb Carles Puigdemont i amb diversos eurodiputats. L'escoltem.
Exhorto a tots els partits a continuar treballant. En les darreres hores hi ha hagut converses, estan sent-hi converses, continuaran també, perquè el que és important és que puguem tenir l'acord més ampli possible per defensar el model d'escola catalana, per defensar la llengua catalana i per fer-ho perquè precisament aquest model és el que ens permet garantir igualtat d'oportunitats.
Sobre la reunió que ahir li va oferir el president espanyol Pedro Sánchez, des del Congrés, Aragonès ha assegurat que no busquen una foto, sinó explicacions i transparència respecte al Catalan Gate. La policia local de Malgrat de Mar i els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí tres persones acusades de vendre droga en un habitatge del carrer Riera del municipi maresmenc. Ens ho amplien des d'Ona Malgrat, Laura Tellez.
Una operació conjunta de la policia local de Malgrat de Mar i els Mossos d'Esquadra ha acabat amb la detenció aquest matí de tres malgratencs acusats de vendre droga en un habitatge del carrer Riera. La policia ha escorcollat el domicili amb un ordre judicial. L'habitatge s'hauria convertit en un punt de venda habitual. Els agents han trobat a l'interior quatre classes diferents de substàncies estupefaents, diners en efectiu i material que s'utilitza per a la confecció de monodosis. Dues de les detencions s'han efectuat en l'habitatge on suposadament es venia la droga. La tercera persona ha estat detinguda al seu domicili. Els tres detinguts han passat a disposició judicial.
El Diari Oficial de la Generalitat ha publicat aquest dijous l'ordre del calendari escolar que estableix l'inici del curs 2022-2023. D'aquesta manera s'oficialitza l'avançament del curs escolar anunciat pel conseller d'Educació, Josep González Cambray, i el president de la Generalitat, que ha provocat crítiques dels sindicats i altres membres de la comunitat educativa. El 5 de setembre començarà, per tant, a infantil i primària i el 7 a secundària, batxillerat i formació professional. Més qüestions a Badalona. Abans d'aquest estiu, les màquines començaran a enderrocar algunes de les cases en terrenys per on passarà el futur lateral de l'autopista C31 al barri de Sant Crist. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Llamas.
Segons els darrers càlculs fets al 2015, hi hauria una quarantena de famílies afectades, però la xifra definitiva es coneixerà amb l'expedient de taxació conjunta que s'ha d'obrir en breu. El gerent del Consorci de l'àrea de Sant Crist, Francesc López Guardiola, ens en dona més detalls.
En el que determinarem, cas per cas, quina és la situació de cada persona, de cada unitat familiar, ja entrarem a poder concretar en cada cas doncs quina serà la solució definitiva.
Fins ara el consorci, gestionat per l'Ajuntament i la Generalitat, havien comprat una desena de finques afectades. La intenció és començar a enderrocar-les abans de l'estiu. També s'iniciaran els tràmits per construir el primer edifici que ha d'allotjar part dels afectats per la construcció dels laterals de la C31. Unes obres que començarien a principis de 2023.
I en esports, el Comitè Olímpic Espanyol ha retirat el termini que acabava demà per decidir si es formalitza la candidatura als Jocs d'hivern del 2030. Tot apunta que les converses entre Catalunya i Aragó per un acord avancen. I el tècnic català Jordi Fernández ha fitxat com a segon entrenador pel Sacramento Kings, el badaloní que formava part de l'estab tècnic dels Denver Nuggets des de fa 6 anys. A l'NBA assumirà ara més responsabilitats a la franquícia californiana. I pel que fa al temps, de nou aquest migdia i de cara a la tarda la calor afluixarà en punts de les comarques de Girona, però augmentarà al Pirineu, a l'interior de les Terres de l'Ebre i a Ponent.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dijous, 19 de maig de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dijous 19 de maig, fa dies que en parlem i avui ha arribat el dia. Avui comença la final de la Final Four a Belgrad de l'Eurolliga masculina de bàsquet amb un Efes Olympiacos primer a les 6 de la tarda i tot un Barça-Madrid a les 9 de la nit, tot un clàssic per guanyar-se el bitllet per una nova final europea i treure's així l'espineta de l'any passat. Avui en farem la prèvia i també parlarem del Barça d'handbol perquè avui també juga la classificació per, en aquest cas, la Final Four de la Champions masculina amb la tornada dels quarts al Palau Blaugrana contra el Flensburg. I tot i l'avantatge de 4 4 gols de l'anada a Alemanya. El Barça no se'n refia i vol certificar avui, com dèiem, amb l'ajuda de l'afició al Palau, la classificació per aquesta Final Four. Bàsquet en vol, però també futbol, perquè ja coneixem la llista de convocats per al Catalunya-Jamaica de la setmana que ve a Girona, amb tots els jugadors menys un, la promesa d'Arnau Martínez del Girona, jugadors de primera divisió, no només de la Lliga Espanyola, també hi ha representants de la Sèrie A italiana, la Premier League anglesa i la Bundesliga alemanya, tot seguit la repassem, però també parlarem de tenis taula, dels Jocs Olímpics d'hivern i de molt més. Tot això l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat a les últimes hores i de què han d'estar pendents de l'esport de casa nostra. Amb la Clara Bradagí. Clara, bon dia.
Bon dia, Martí.
En bàsquet, el Barça buscarà aquesta nit un lloc a la final de l'Eurolliga masculina.
Els blaugranes s'enfronten al primer partit de la Final Four que es disputa a Belgrat, al Real Madrid, a partir de les 9 de la nit. A l'altra semifinal, que jugarà a les 6 de la tarda, es veuran les cares el vigent campió, l'Efes, que va superar el Barça a la final de l'any passat, i l'Olympiacos.
També en bàsquet, l'Aia Palau, que va anunciar, recordem ahir, que deixava les pistes dels 42 anys, hem sabut avui que s'incorpora de nou a la selecció espanyola, en aquest cas, com a team manager.
Palau s'incorpora al cos tècnic d'una selecció amb qui ha jugat en 314 ocasions i amb la qual ha guanyat com a jugadora una plata olímpica, dues plates mundials i tres ors europeus, entre d'altres títols. Laia Palau ja va avançar ahir que serà la cara visible de l'acadèmia de base de l'Uni Girona, el club on ha acabat la seva etapa com a jugadora, i que li retirarà la samarreta amb el dorsal 3 al pavelló de Fontejau.
En handbol, el Barça ha de certificar avui el seu bitllet per a la Final Four de la Champions masculina.
Els blaugranes reben el Flensburg a partir de 6:45 de la tarda al Palau en la tornada dels quarts de final de la màxima competició europea, amb una renda de 4 gols de l'anada a Alemanya, on van aconseguir guanyar 29-33.
I també en vol, l'extrem Ana González renova amb el CAC Sepp Balomano Granollers una temporada més.
Serà la quarta temporada de la jugadora malaguenya al conjunt ballesà, que ja s'ha assegurat la continuïtat d'algunes de les seves clau, com la portera Nicole Wiggins, Ona Baguer, Martina Capdevila i Lea Kofler.
En futbol, aquest migdia s'ha presentat la convocatòria de la selecció catalana pel partit d'amistós contra Jamaica de dimecres que ve.
El seleccionador Gerard López ha donat a conèixer avui una llista de 23 jugadors, 14 dels quals debutants, amb noms com Òscar Mingueza i Riqui Puig del Barça, que juga el mateix dia un amistós a Austràlia, a més de Marco Corella, Gerard Deulofeu, Héctor Bellerín i Dani Olmo, entre d'altres. El partit contra Jamaica es jugarà a Montilivi, a Girona, el proper dimecres 25 a 6:45 de la tarda, arbitrat pel col·legiat Víctor García Verdura.
Cap de setmana important també per al futbol català, amb les eleccions a la presidència de la federació d'aquest diumenge 22 de maig. Avui en parlarem, com tota la setmana, amb un dels candidats, en aquest cas l'expresident de l'Europa i exvicepresident també de la federació en tres ocasions, Juanjo Isern. Per cert, el Barça, que ja ha viatjat cap a Turí per jugar dissabte a la final de la Champions femenina contra l'Olímpic de Lió.
El club i l'Ajuntament de Barcelona ja han anunciat que hi haurà pantalla gegant a la plaça Catalunya per veure la final, que començarà a les 7 de la tarda, i també hi haurà rua pels carrers de la capital catalana si el Barça guanya.
Una final que, recordem, serà la mateixa hora que la final de l'Eurolliga masculina de bàsquet, on esperem que també hi sigui el Barça. També en futbol, les altes temperatures previstes per aquest cap de setmana que ve a tota la península han obligat a endarrerir l'inici dels partits de la penúltima jornada de la primera federació, que serà en horari unificat.
Tots els partits començaran a 8:45 del vespre. El Barça bé rebrà el Castelló, l'Andorra jugarà el campionat de Lliga i l'ascens directe a segona, també a casa contra l'UCAM Múrcia. El Nàstic vol exaurir les seves possibilitats de promoció d'ascens guanyant a casa el Sevilla Atlètic. El Cornellà juga les últimes oportunitats de permanència rebent a l'Alcoià, i el Costa Brava també rep a casa el San Fernando. L'únic equip català que juga fora, el Sabadell, que depèn d'ell mateix per jugar la promoció d'ascens a segona divisió, jugarà al camp del Linares, on s'esperen 30 graus de temperatura a l'hora del partit.
I tot preparat també perquè aquest cap de setmana l'Espanyol B, el Lleida Esportiu, es juguin pujar a primera federació, l'Olot l'ascens també a segona en aquest cas, i el Cerdanyola no baixar a tercera.
El filial blanc i blau s'enfrontarà a l'Arenas Club de Getxo a les semifinals per pujar a la categoria de bronze estatal, i el Lleida ho farà contra el Sestao River. Els dos partits seran dissabte a 8:15 del vespre a Alacant. De la seva banda, el Cerdanyola jugarà la permanència contra el Gimnàstica Segoviana diumenge a 12:00 també a Alacant, i l'Olot està només a un partit de pujar a segona federació, un enfrontament que serà també diumenge al migdia contra el Tenerife B.
Un partit, per cert, que també es podrà veure en directe per la plataforma Xala. I un últim apunt, Caldes de Malavella és a només un pas d'acollir la Ryder Cup de golf del 2031.
La candidatura Costa Brava a Barcelona té tots els números, segons ha avançat La Vanguardia, per acollir la competició de golf per equips més important del món, que enfronta Europa amb els Estats Units cada 2 anys.
I Ja és dijous i hem de fer un repàs a tot el que podrem veure aquest cap de setmana a les televisions locals i a Xala amb les retransmissions de la xarxa. Dissabte tindrem bàsquet i handbol, Clara.
Quan passin 10 minuts de les 6 de la tarda podreu seguir a les televisions locals i a la plataforma de streaming la semifinal del Campionat de Catalunya Infantil Femení de Bàsquet des del Nou Congost a Manresa, entre el Farmàcia Sant Adrià i l'Advisòria Mataró Maresme. I a les 7 de la tarda, a partir de les 7 de la tarda, com dèiem, per Xala, el millor en vol estatal amb el partit de la Lliga Guerreres entre el CAC 7 Balonmano Granollers i el Caja Rural Aula de Valladolid.
Tot això dissabte i diumenge amb més bàsquet, més handbol i també futbol.
Partit de caixa o faixa per a la Unió Esportiva Olot, que jugarà l'ascens a la segona federació de futbol contra el Tenerife B en un enfrontament que tindrà lloc a les Roces, a Madrid, i que es podrà veure per Xala. I diumenge a la tarda, des de 3:15 a les televisions locals i a la plataforma de streaming, la final del Campionat de Catalunya Infantil Masculí des de Manresa. Després, a les 6 i també al Nou Congost, també es podrà veure per Xala la final femenina. Finalment, a les televisions locals i a Xala, tarda d'handbol amb la final de la Lliga Catalana Juvenil Masculina, que jugarà a la Roca del Vallès.
Dijous 19 de maig, comencem parlant de bàsquet. Ja ha arribat el dia de clàssic de Final Four d'Euroliga masculina. Barça-Madrid des de Belgrat, amb un lloc a la final en joc del títol més desitjat pels dos equips. I ho hem anat dient tota la setmana, el Real Madrid segurament arriba en el millor moment de la temporada pel que fa al joc i als resultats, mentre que el Barça ha estat més irregular últimament. Això sí, els blaugranes porten un balanç molt positiu en els últims clàssics. Han guanyat els 5 últims, de fet, inclosos els dos de fase regular d'Euroliga, els dos de fase regular de CB i també la final de la Copa del Rei. I arriben amb tota la plantilla disponible, malgrat que s'ha de tenir en compte l'experiència. El tècnic Saruna ja sí que veixos, ja ho direm, deia ahir a la roda de premsa prèvia que és un nou partit i que tot comença de zero.
Creo que hay que saber reaccionar. Es un poco partido de copa, ¿no? Es nuevo pabellón, todo nuevo en estos partidos. Hay muchos altibajos normalmente y hay que saber aguantar los momentos malos. Y hay que ir a por más en momentos buenos. Así que, bueno, otra vez vamos más de lo mismo, ¿no? Nuevo partido, nueva historia y hay que estar muy fuertes mentalmente 40 minutos.
Un Jessica Bichos que podrà comptar, evidentment, amb l'MVP d'aquesta Eurolliga, Nikola Mirotić, que va agrair el reconeixement individual que va rebre ahir per part de la competició, però que té molt clar que ell ha vingut a Belgrat a guanyar un títol col·lectiu.
Yo he venido aquí para ganar un título colectivo. Obviamente hay que estar feliz por este trofeo individual, que para mí, aunque es individual, es colectivo también, porque depende mucho de mis compañeros, del cuerpo técnico, del resultado, así que es un trabajo del equipo. Y con ganas de poder ya disputar esta semifinal y de intentar ganar, porque hemos venido por eso.
Avui, com dèiem, a l'Stark Arena de Belgrat, a les 9 de la nit, Barça-Real Madrid, segona semifinal de l'Eurolliga masculina de bàsquet. Abans, al mateix escenari, tindrà lloc l'altra semifinal, la que enfrontaran el vigent campió, l'Efes i Olympiacos. I d'una Final Four europea que comença avui a un partit per certificar la classificació per una Final Four europea. En aquest cas, el Barça d'handbol vol fer bona la renda de 4 gols de l'anada dels quarts de final de la Champions masculina a la pista del Flensburg per segellar aquesta tarda al Palau el seu bitllet per aquesta final a 4 de Colònia. El tècnic Antoni Carlos Ortega asegura que qui es pensi que ya está fet s'equivoca y que no valdrá la relaxación.
Creo que estamos ante un grandísimo equipo, hicimos las cosas muy bien, nos salieron muchas cosas bien y a ellos no tan bien y hay que rematarlo aquí, ¿no? Necesitamos el apoyo del Palau, que nadie venga relajado, empezando por el público y terminando por nosotros, porque va a ser una eliminatoria que todavía no está resuelta y tenemos que resolverla aquí.
També ha estat notícia aquesta setmana una de les estrelles d'aquest Barça, el lateral francès Dicamem, que ha renovat amb el club blaugrana fins al 2027. Un Dicamem que deia a la prèvia que l'equip arribava amb moltes ganes i porta tota la temporada preparant-se per aquest tipus de partits.
Creo que el equipo ahora tiene pues muchas ganas de jugar este partido. Al final trabajamos todo el año para estos tipos de partido, entonces va a ser seguramente muy difícil, pero estoy seguro que lo podemos sacar. Y estamos en casa, que eso es lo más importante. Tenemos una ventaja, pero en casa queremos ganar todos los partidos. Perdimos uno este año, pero queremos ganar todo, entonces mañana saldremos para ganar, no para calcular si tenemos 4 goles de ventaja o no.
Avui a 3:15 de la tarda, al Palau Blaugrana, Barça-Flensburg. El Barça que té una renda, com dèiem, de 4 gols de l'anada alemanya, on va guanyar 29-33 i que vol fer bona aquesta tarda per ser una nova Final Four i intentar revalidar el títol de la Champions aconseguit també l'any passat. Més coses. Sembla que s'apropa l'acord entre Catalunya i l'Aragó per presentar la candidatura per acollir els Jocs Olímpics d'hivern del 2030. El Comitè Olímpic Espanyol ha aturat el compte enrere que fixava aquest divendres, demà, com a últim dia per formalitzar aquesta candidatura. Aquest matí, al Notícies en Xarxa, n'ha parlat el president de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, David Samper, que creu que és una bona notícia que el COE retiri aquest termini. L'escoltem.
Jo penso que en aquest moment el COE està treballant amb discreció, que és el que ara necessita aquest projecte, i penso que és molt bona notícia. Nosaltres des de Catalunya sí que tenim pressió perquè tenim una votació el mes de juliol i, per tant, no és un tema d'hores o de dies, però sí que en les properes setmanes teníem que saber alguna
cosa. Samper, que reconeix que el referèndum convocat pel govern i les discrepàncies també amb l'Aragó no ajuden a l'hora de ser la seu triada.
La votació no ajuda, l'oposició no ajuda i les discussions amb Aragó no ajuden. És a dir, no podem amagar el que és una realitat. Sí que és veritat que darrere d'això ens avala la capacitat organitzativa dels catalans, la capacitat de voluntarisme que hi ha al territori i que això, des del Comitè Olímpic General, se sap que és un valor afegit molt més que en algun país anglosaxó.
Sobre l'oposició als Jocs d'hivern, em recordem una manifestació en contra. Amb entre 2.600 i 5.000 persones aquest diumenge a Puigcerdà, aquest diumenge passat, el president de la Federació Catalana assegura que respecten les motivacions, però que no els preocupa.
No ens preocupa gens, el respectem profundament, però no perquè estem en un moment en què la societat està molt crispada a tot arreu i és més fàcil mobilitzar des de la demagogia el no que el sí. El que està a favor del joc no sortirà a manifestar-se. El tenim que activar perquè vagi a votar, però és més fàcil anar en contra d'algú que anar a favor de. No? I aquesta és la situació que tenim. El respectem molt, tenen les seves raons, però també és veritat que nosaltres estem al territori, nosaltres som territori, i el territori, jo penso, hi ha una gran majoria a favor dels jocs.
I un últim document sobre la possibilitat que finalment Catalunya assumeixi en solitari aquesta candidatura dels Jocs d'hivern. Sant Pere ha explicat avui al Notícies en Xarxa que, si bé estan preparats per fer-ho, ara encara és el moment de creure en un projecte compartit amb l'Aragó.
En aquest moment la situació és amb Aragó. Hi ha un acord que es va votar, és un acord tècnic correcte i es té que defensar això. Lògicament, si arriba un moment que amb Aragó no podem tirar endavant, aquí sí que nosaltres tenim la feina feta per tirar sols. Però ara ens toca continuar lluitant perquè es va votar i perquè es va acceptar.
El govern català ha convocat pel 24 de juliol la consulta a determinades comarques del territori, les afectades per aquests jocs, que hauria d'acollir aquesta cita olímpica per saber si els veïns validen o no la candidatura. Parlem ara de futbol. Aquest mateix migdia s'ha presentat la llista de convocats per al partit del proper dimecres 25 de maig entre la selecció catalana i la selecció de Jamaica. En el combinat entrenat per Gerard López hi destaquen noms com Riqui Puig i Òscar Mingueza del Barça, però també, que recordem, el Barça que juga el mateix dia a Austràlia, un amistós, però també jugadors com Javi Puado de l'Espanyol i Arnau Martínez del Girona, a més de Marco Corella, Gerard Deulofeu, Héctor Bellerín i Dani Olmo, entre d'altres. A la presentació d'aquest mateix migdia, com dèiem, hi ha anat el nostre company Joan Barberà, que ha parlat amb el seleccionador català, Gerard López. Joan, bon dia.
Adéu. Què tal? Bon dia, Martí. Des del carrer Sicília, seu de la Federació Catalana de Futbol. Avui aquesta presentació, avui hem conegut els jugadors que representaran a Catalunya, la selecció de Catalunya, el proper dia 25, la setmana que ve, a l'estadi de Montilivi, a Girona, en aquest Catalunya-Jamaica. El seleccionador català, Gerard López, que ha donat la llista de convocats. Són 23 jugadors, 14 són debutants, recordem, i a les diferents circumstàncies el Barça té compromís la setmana que ve. Per tant, del Futbol Club Barcelona, Gerard López, que ha pogut aconseguir, i la selecció catalana i la Federació Catalana, que hi hagi dos jugadors, que seran l'Òscar Mingueza i el Riqui Puig. També hi ha representació de l'Espanyol, però és una selecció, com dèiem, amb moltes novetats, amb 14 jugadors que debutaran. Si mires una mica la llista, home, crida l'atenció Dani Olmo, jugador que està fent unes campanyes espectaculars, internacionals amb la selecció espanyola absoluta, però ràpidament ràpidament repasso la llista. Mira, són el Salva Ferrer, Oriol Romeu, Sergio Gómez, Marco Corella, Gerard Olofeu, Dani Olmo, el Dani Cárdenas, porter, Gerard Gumbau, Edgar Badia, l'Héctor Bellerín, el Cristian Tello, l'Edgar González, l'Àlex Moreno, el Marc Bartra, el Rubén Alcaraz, l'Àlex Collado, el Carles Alanyà, l'Arnau Martínez, del Girona, hi haurà representació del Girona, tenint en compte que el partit també juga a l'estadi de Montilivi, Javi Puado, de l'Espanyol, anomenàvem el Riqui Puig i l'Òscar Mingueza, i el Brian Olivan, del Mallorca. Gerard López, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Una llista molt variada, molt heterogènia, amb jugadors finalment també del Barça, que es pot convèncer, entenc, a Xavi i companyia, perquè també doncs, hi hagi representació del conjunt blaugrana.
Sí, jo crec que el Barça evidentment havia d'estar representat, ells també ho entenien així, coincidia el compromís que tenen a Austràlia just a l'acabar la Lliga, però hi ha hagut bona predisposició per cedir algun jugador i jo justament també em feia falta la posició central i d'interior i al final vam pactar juntament amb el club tenir el Mingueza i el Riqui, com tu dius, dos del Barça, dos de l'Espanyol, cosa que en un passat doncs a vegades la base, gran base, era Barça i Espanyol. Avui en dia, en canvi, doncs, tot i que de l'Espanyol han caigut jugadors per lesió, tipus David López o Adrià Pedrosa, hi ha molts jugadors catalans que estan triomfant a primera, triomfant a l'internacional, com tu deies, cas de Dani Olmo, i sí, tu veus la llista i dius bueno, molt club, molta varietat, molt l'equip europeu, i jo crec que és una llista maca, amb gent jove, amb 14 debutants i amb jugadors també d'experiència que ens faran viure un gran dia el proper dimecres.
I t'ho posa fàcil la gent, perquè la gent entenc que truca, t'envia missatges i tothom vol venir, tothom vol representar Catalunya, tothom vol jugar amb aquesta selecció, en aquest partit, que no és oficial però que és especial.
Sí, això és el que més il·lusió et fa, és això, que els jugadors quan saben que hi ha data de partit de la catalana t'escriuen i volen venir, i això al final és la voluntat pròpia la que ens obre la porta, que puguin venir, perquè funcionem així, nosaltres parlem amb el jugador, preguntem predisposició, sempre és positiva, llavors el jugador és el primer que fa el contacte amb el club, és el primer que parla amb l'entrenador, el primer que parla amb el seu club, i una vegada ja pot tenir l'okay del club, nosaltres ja fem la petició oficial, diguéssim, des de la federació amb els seus clubs directe, però el funcionament és aquest, contacte meu amb el jugador, jugador-club, i llavors ja fem la petició oficial. Depenem de la voluntat del jugador i que ell sigui capaç de convèncer el club, perquè cap club té, com sempre diem, l'obligació de cedir el seu jugador, sempre hi ha el dubte que es puguin lesionar o que pugui dir alguna cosa, i bueno, agraïm aquesta predisposició, aquesta il·lusió, com tu dius, de missatges i de ganes de venir sempre que hi ha un partit de la selecció.
El Girona està jugant-se entre la promoció d'ascens, lluitar novament per l'ascens a primera divisió, però sí que hi ha un jugador del Girona, l'Àlex Martínez, que estarà en aquest partit contra Jamaica.
Sí, l'Arnau és un nano que s'ho està guanyant, i jugant a Girona jo entenia que havíem d'estar o que havia d'estar representat al Girona. Està pactat amb el club, evidentment la meva prioritat és que facin play-off i que el Girona pugi primera una altra vegada, però m'agradaria portar o m'agradava portar un jugador al Girona que tingui uns minuts, que tingui l'ovació de la seva afició i un reconeixement al bon treball que estan fent des d'aquell club, també.
Una última qüestió, el partit a Montilivi, a l'estadi del Girona, entenc que ganes, no?, de veure gent, és a dir, és un estadi amb una capacitat d'uns 11.000 espectadors aproximadament, però és entre setmana, però que hi hagi gent, no?, que al final juga la selecció catalana, juga la selecció de casa.
Sí, i que fa 3 anys que no hem jugat, i que juguem poc, però quan juguem crec que ho fem bé i bueno, ens il·lusionem amb que si aquesta selecció fos oficial segurament estaria cridada a jugar a grans competicions, no? Doncs ja que tenim l'oportunitat de jugar, a mi m'agradaria fer aquesta crida de que no només la gent de Girona, sinó que la gent de Catalunya es pugui moure, com tu dius, un dia laborable dimecres, però a la vegada amb un horari agraït per les famílies, pels nanos, amb facilitats per part de la federació en quant a venda d'entrades i bueno, sempre que siguem més soroll farem de cara fora i els jugadors es sentiran sempre més recolzats i quan hi hagi un altre partit voldran tornar a venir. Aleshores, intentar fer aquesta crida perquè d'avui a dimecres doncs, es puguin vendre les màximes entrades possibles i l'aspecte de Montilivi sigui el millor possible.
Gerard López, gràcies, que vagi tot molt bé i a gaudir del dia.
Molt bé, moltes gràcies.
Gerard López, el seleccionador català, el seleccionador de Catalunya, en directe des de la seu de la Federació Catalana de Futbol. Entrades a la venda a 10 euros al web de la Federació Catalana federaciócatalana.cat per al partit del proper dimecres 25 de maig, 3:15 de la tarda, Catalunya-Jamaica a l'estadi municipal de Girona, a Montilivi.
Gràcies, Joan, i estarem pendents evidentment d'aquest Catalunya-Jamaica de dimecres que ve a Montilivi, a Girona. I encara en futbol un parell de punts abans d'acabar, tot preparat ja per les fases d'ascens a primera i a segona federació. A primera jugaran pujar l'Espanyol B, que juga a la Nucía Alacant contra l'Arenas Club de Getxo, i el Lleida Esportiu, que s'enfrontarà també el dissabte a 8:15 del vespre, a la mateixa hora que l'Espanyol, contra un equip basc també, el Sestao River, en aquest cas el nou Pepico Amat d'Elda. I al mateix estadi, però ja diumenge, el Cerdanyola juga nou baixa tercera contra la Gimnàstica Segoviana a partir de les 12 del migdia, i a la mateixa hora, però a Madrid, a la Ciutat del Futbol de les Roces, l'Olot està a només 90 o 120 minuts en cas d'empat de ser equip de segona federació si guanya el Tenerife B, en un partit que es podreu veure a Xala i amb la retransmissió de la xarxa. Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem aviat. Represent your country, raise your flag,
show your true colors. Si vols donar suport al comerç local,
fuig de les multinacionals.
Si lluites per la protecció ambiental
i la justícia laboral,
que la roba i les costures no les facin criatures.
Si decideixo no consum, el món serà millor resum.
Si compro de gust, sempre trio comerç just.
I tu què tries?
Visita jatrio.cat.
Un petó, un últim petó, un més. I ara fes-li un al papa.
Deixar el teu fill o filla a l'escola bressol et seguirà costant, però ara serà gratuït. A partir del curs vinent, l'escolarització dels infants d'I2 a les escoles bressol públiques de Catalunya no costarà diners. Perquè en una etapa tan important, tots els nens i nenes es mereixen les mateixes oportunitats. Informa-te'n a educació.gencat.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
La xarxa de comunicació local.
Dintre teu, densa, com la neu, freda, sincerament, t'ho deia, sincerament, més enllà, un mar de mentides, setmanes i dies, més enllà, un mar de mentides, t'enfades i crides, més enllà. I cap l'hivern, i cap l'hivern a dintre teu, més enllà. I cap l'hivern, i cap l'hivern a dintre teu. Entre temps, vespre, dintre teu, tempesta, sincerament, on érem, sincerament, més enllà. Un mar de mentides, setmanes i dies, més enllà. Enfades i crides més enllà. I cap l'hivern, i cap l'hivern a dintre teu, més enllà. I cap l'hivern, i cap l'hivern a dintre teu, més enllà. I cap l'hivern, i cap l'hivern a dintre teu, més enllà. I cap l'hivern, i cap l'hivern a dintre teu.
Sabia.
sabies que...
A Catalunya hi ha més de 5.000 granges de porcs, la majoria a la demarcació de Lleida. De totes elles, només n'hi ha una desena que siguin ecològiques. És dels pocs sectors del país on aquesta manera de produir no ha experimentat un gran creixement. Tenim feina a fer.
Bon dia i bon dijous, 19 de maig de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dijous 19 de maig ja coneixem la llista de convocats per al partit de dimecres de la setmana que ve, amistós entre Catalunya i Jamaica de futbol. Tres anys després tornarà a jugar la selecció catalana amb un partit a Montilivi, en aquest cas a Girona, i ho farà amb una llista amb molts jugadors internacionals, tots de primera, i amb representació del Barça, que juga el mateix dia, recordem, un amistós a Austràlia, l'Espanyol, el Girona, però també de la sèrie italiana, de la Bundesliga alemanya i de la Premier anglesa. I avui també en parlarem, com tota la setmana, amb un altre dels candidats a la presidència de la Federació Catalana de Futbol, uns comicis que seran aquest diumenge 22 de maig. Avui ens explicarà la seva proposta l'expresident de l'Europa de Futbol i també vicepresident de la Federació en tres ocasions, Juanjo Isern. Però també parlarem de bàsquet, que avui comença la Final Four de l'Eurolliga masculina amb un Barça-Madrid des de Belgrat, d'handbol, de golf i molt més. Tot això l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat a les últimes hores i de què hem d'estar pendents a l'esport de casa nostra. Amb la Clara Bardagí. Clara, bon dia.
Bon dia, Martí.
En bàsquet, el Barça buscarà aquesta nit un lloc a la final de l'Eurolliga masculina.
Els blaugranes s'enfronten al primer partit de la Final Four que es disputa a Belgrat, al Real Madrid, a partir de les 9 de la nit. A l'altra semifinal, que jugarà a les 6 de la tarda, es veuran les cares al vigent campió, l'Efes, que va superar el Barça a la final de l'any passat, i l'Olympiacos.
També en bàsquet, Laia Palau, que va anunciar ahir, recordem, que deixava les pistes dels 42 anys, hem sabut avui que s'incorpora de nou a la selecció espanyola, en aquest cas com a team manager.
Palau s'incorpora al cos tècnic d'una selecció amb qui ha jugat en 314 ocasions i amb la qual ha guanyat com a jugadora una plata olímpica, dues plates mundials i tres ors europeus, entre d'altres títols. Laia Palau ja va avançar ahir que serà la cara visible de l'acadèmia de base de l'Uni Girona, el club on ha acabat la seva etapa com a jugadora i que li retirarà la samarreta amb el dorsal 3 al pavelló de Fontejau.
En handbol, el Barça ha de certificar avui el seu bitllet per a la Final Four de la Champions masculina.
Els blaugranes reben el Flensburg a partir de 6:45 de la tarda al Palau en la tornada dels quarts de final de la màxima competició europea amb una renda de 4 gols de l'anada a Alemanya, on van aconseguir guanyar 29-33.
I també en vol, l'extrema Ana González renova amb el CAC 7 Balomana Granollers una temporada més.
Serà la quarta temporada de la jugadora malaguenya. El conjunt ballesà, que ja s'ha assegurat la continuïtat d'algunes de les seves clau, com la portera Nicole Wiggins, Ona Baguer, Martina Capdevila i Lea Kofler.
En futbol, aquest migdia s'ha presentat a la convocatòria de la selecció catalana per al partit amistós contra Jamaica de dimecres que ve.
El seleccionador Gerard López ha donat a conèixer avui una llista de 23 jugadors, 14 dels quals debutants amb noms com Òscar Mingueza i Riqui Puig del Barça, que juga el mateix dia un amistós a Austràlia, a més de Marco Corella, Gerard Deulofeu, Héctor Bellerín i Dani Olmo, entre d'altres. El partit contra Jamaica es jugarà a Montilivi, a Girona, el proper dimecres 25 a 6:45 de la tarda, arbitrat pel col·legiat Víctor García Verdura.
Cap de setmana important també per al futbol català, amb les eleccions a la presidència de la Federació d'aquest diumenge 22 de maig. Avui en parlarem, com tota la setmana, amb un dels candidats, en aquest cas l'expresident de l'Europa i exvicepresident també de la Federació en tres ocasions, Juanjo Isern. Per cert, el Barça ja ha viatjat cap a Turí per jugar dissabte la final de la Champions femenina contra l'Olympique de Lió.
El club i l'Ajuntament de Barcelona ja han anunciat que hi haurà pantalla gegant a la plaça Catalunya per veure la final, que comença a les 7 de la tarda. I també hi haurà rua pels carrers de la capital catalana si el Barça guanya.
Una final que, recordem, serà a la mateixa hora que la final de l'Eurolliga masculina de bàsquet, on esperem que també hi sigui el Barça. També en futbol, les altes temperatures previstes per aquest cap de setmana a tota la península han obligat a endarrerir l'inici dels partits de la penúltima jornada de la Primera Federació, que serà en horari unificat.
Tots els partits començaran a 8:45 del vespre. El Barça B rebrà el Castelló, l'Andorra jugarà el campionat de Lliga i l'ascens directe a segona també a casa contra el Camp Múrcia. El Nàstic vol exaurir les seves possibilitats de promoció d'ascens guanyant a casa el Sevilla Atlètic. El Cornellà juga les últimes oportunitats plazas de permanencia reben a l'Alcoyà, i el Costa Brava també rep a casa el San Fernando, l'únic equip català que juga fora, el Sabadell, que depèn d'ell mateix per jugar la promoció d'ascens a segona divisió, jugarà al camp del Linares, on s'esperen 30 graus de temperatura a l'hora del partit.
I tot preparat també perquè aquest cap de setmana Espanyol Beix i Lleida Esportiu juguin pujar a primera federació, l'Olot a l'ascens a segona i el Cerdanyola no baixar a tercera.
El filial blanc i blau s'enfrontarà a l'Arenas Club de Getxo a les semifinals per pujar a la categoria de bronze estatal i el Lleida ho farà contra el Sestao River. Els dos partits seran dissabte a 7:45 del vespre a Alacant. De la seva banda, el Cerdanyola jugarà la permanència contra la Gimnàstica Segoviana diumenge a 12:00 també a Alacant i l'Olot està només un partit de pujar a segona federació, un enfrontament que serà també diumenge al migdia contra el Tenerife B.
Un partit que per cert es podrà veure en directe a la plataforma Xala. I un últim apunt, Caldes de Malavella és a només un pas d'acollir la Ryder Cup de golf del 2031.
La candidatura Costa Brava Barcelona té tots els números segons ha avançat La Vanguardia per acollir la competició de golf per equips més important del món que enfronta Europa amb els Estats Units cada 2 anys.
I ja és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana a les televisions locals i a Xala. Dissabte tindrem bàsquet i handbol, Clara.
Quan passin 10 minuts de les 6 de la tarda podreu seguir a les televisions locals i a la plataforma de streaming la semifinal del Campionat de Catalunya Infantil Femení de Bàsquet des del Nou Congost a Manresa, entre el Farmàcia Sant Adrià i l'Advisòria Mataró-Maresme. I a les 7 de la tarda, per Xala, el millor handbol estatal amb el partit de la Lliga Guerreres entre el CAC 7 Balomano Granollers i el Caja Rural Aula de Valladolid.
Tot això dissabte i diumenge, més bàsquet, més handbol i també futbol.
Partit de caixa o faixa per a la Unió Esportiva Olot, que jugarà l'ascens a la segona federació de futbol contra el Tenerife B en un enfrontament que tindrà lloc a les Roces a Madrid i que es podrà veure per Xala. I diumenge a la tarda, des de 3:45 a les televisions locals i a la plataforma de streaming, la final del Campionat de Catalunya Infantil Masculí des de Manresa. Després a les 6 i també al Nou Congost es podrà seguir per Xala la final femenina. Finalment, a les televisions locals i a Xala, tarda d'handbol amb la final de la Lliga Catalana Juvenil Masculina, que jugarà a la Roca del Vallès. Ladies and gentlemen, let's go!
Dijous 19 de maig comencem parlant de futbol. Aquest mateix migdia s'ha presentat la llista de convocats per al partit pel proper dimecres 25 de maig, la setmana que ve, entre la selecció catalana i la selecció de Jamaica. En el combinat entrenat per Gerard López hi destaquen noms com Òscar Mingueza i Riqui Puig, el Barça, que juga, recordem, el mateix dia un amistós a Austràlia, a més de Marco Corella, Gerard Olofeu, Héctor Bellerín i Dani Olmo, entre d'altres. De fet, el Betis és qui em porta més de convocats, com dèiem, amb 5, a més de Bellerín, amb uns clàssics com Marc Bartra i Àlex Moreno, entre d'altres. També hi serà un jugador del Girona, Arnau Martínez, un Girona que acull aquest partit a Montilivi, recordem, 3 anys després de l'últim de la selecció, i que s'estarà jugant al Girona, esperem, la promoció d'ascens a la primera divisió. I estarem pendents, evidentment, d'aquest Catalunya-Jamaica de dimecres de la setmana que ve a 6:45 a Montilivi. I encara en futbol, tot preparat ja per les fases de promoció d'ascens a primera i a segona federació, lluitaran per pujar a la categoria de bronze del futbol estatal dos equips catalans. D'una banda, l'Espanyol B, que juga a la Nucía, a Alacant, aquest dissabte a 8:15 del vespre, contra un històric com és l'Arenas Club de Getxo, i de l'altre, Lleida Esportiu, també s'enfrontarà a la mateixa hora, dissabte a 8:15, i també contra un equip basc, el Sestao River, en aquest cas el Nou Pepico de Amat d'Elda, també a la província d'Alacant. 1-1, Lleida Ràdio, Xavi Lasso.
Després de guanyar els dos darrers partits de Lliga contra el Numancia, l'afició del Lleida confia més que mai en el seu equip i creu en l'ascens. De fet, aquest dijous al matí, el club ha organitzat un entrenament a porta oberta, una sessió a la que s'hi han acostat una vintena d'aficionats per fer suport al seu equip.
Tal com pintava el Lleida fa uns quants mesos, pues he dit, s'està recuperant, estem a play-off i a veure si pugem.
Molta alegria, perquè fixa't com no es van veure, que a punt de desaparèixer.
Sí, confio totalment. Però totalment, aquest any és toque ja, és de l'any.
També han agraït al grup de Luis Pereira per haver assumit la direcció de l'entitat fa uns mesos.
Sí, bueno, estem molt agraïts amb tot el que ha passat, amb tota l'afició que ens ha... Jo crec que ha sigut un gran impuls per estar aquí ara mateix i molt orgullós per l'equip perquè mai s'ha rendit.
Molt agradable i molt atents en altres. Va estar junt a l'afició i jugadors damunt i, escolta, és una... una alegria molt gran.
L'equip que entrena Gabri Garcia viatjarà divendres a Elda, ciutat on disputarà la primera eliminatòria d'aquest play-off.
Gràcies, Xavi. El mateix estadi, però ja diumenge, el Cerdanyola juga a no baixar a tercera federació contra la Gimnàstica Segoviana a partir de les 12 del migdia i també a les 12, però a Madrid, en aquest cas, a la Ciutat del Futbol de les Rozas, l'Olot està només 90 minuts o 120 en cas d'empat de ser equip de segona federació. Els garrotxins es veuen a les cares amb el Tenerife B en un partit que podreu veure, per cert, per Xala. I també en aquesta segona federació, el japonès Akito Mukai diu que no vol seguir la temporada que ve al Terrassa. Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
Akito vol marxar del Terrassa. Tot i tenir un any més de contracte, el director esportiu del Terrassa Futbol Club, Miquel Ezequiel, ha passat pels micròfons de la Ràdio Municipal de Terrassa al programa Àrea de Joc amb Àngel Cárdenas i ha explicat doncs, la situació amb la qual s'han trobat amb el jugador japonès, que recordem tenia un any més de contracte. Aquesta és la història que explica Miquel Ezequiel, ahir, com dèiem, a l'àrea de joc de la Ràdio Municipal de Terrassa.
Resulta que avui em truca el Mérida, el director esportiu del Mérida, per parlar amb mi, i em diu que el senyor Akito Mukai té un contracte amb ell signat des del mes d'abril. Dic, pues, tens un problema. Dic, pues, tens un problema. Dic, perquè jo tinc un contracte signat per dues temporades des del setembre de l'any passat. Diu, no, diu, jo el problema no el tinc, el té el jugador. Diu, perquè jo tinc un contracte assignat que si no el compleix té que pagar 100.000 euros. Diu, pues, té un contracte assignat amb el Terrassa per dues temporades amb una clàusula de rescisió. 50.000 euros, que és la clàusula de rescisió, o no marxa.
La posició del club agarenc és inflexible. Si Akito vol marxar del Terrassa, s'haurà de remetre a la seva clàusula de rescisió, que té un import de 50.000 euros. En un altre ordre de coses, la continuïtat de Jordi López està molt propera, també la de Víctor Morales. Recordem que el Terrassa també doncs, té una oferta de renovació a Lucas Viña, que acaba demà, i també ha ofert la renovació a Adri Lladón. Els propers dies veurem com acaba aquesta situació de Quito, tot i que el club ja ha mostrat doncs, la seva decisió ferma i també la renovació de Jordi López i dels jugadors que acabem d'esmentar.
Gràcies, Miqui. Encara en futbol, aquest diumenge que ve arriben les eleccions a la presidència de la Federació Catalana i aquí a l'Enjoc volem parlar amb els quatre candidats. Avui parlem amb Juanjo Isern, qui va ser president de l'Europa i ha estat també vicepresident de la Federació Catalana de Futbol amb tres presidents diferents. Isern lidera ara la candidatura Un Canvi amb Experiència. Juanjo Isern, bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia i moltes gràcies a vosaltres.
Començo per aquest lema, Un Canvi amb Experiència. Segons la seva experiència, quin és el canvi més urgent que necessita ara la Federació Catalana de Futbol?
Mira, jo diria que hi ha dos conceptes fonamentals, un canvi intrínsec i un canvi extrínsec. El canvi intrínsec és la protecció que necessiten en aquests moments els equips de futbol de Catalunya. Necessiten una reducció dràstica de totes les quotes que estan pagant a la federació perquè estan asfixiant els clubs de Catalunya. Han desaparegut centenars de clubs per aquest increment constant de quotes motivat principalment pels grans sous que estan cobrant la junta directiva actual. I el primer gran canvi en el nostre programa és que la meva junta directiva i jo com a president no cobrarem, tornarem a totes les èpoques altruistes del 99% dels presidents de la història de la Federació Catalana de Futbol, i per tant això equilibrarà les necessitats pressupostàries de la nostra federació i reduirem dràsticament tots els pagos que els clubs de Catalunya han de fer a la federació. Eliminarem les quotes d'inscripció dels clubs i eliminarem les quotes dels manteniments informàtics. Eliminarem totes aquestes aportacions que han sigut absurdament necessàries per cobrir un pressupost tan alt, motivat principalment per les grans nòmines que s'estan portant en aquests moments tant el president de la Federació Catalana com la seva junta directiva. No oblidem que el president està cobrant 250.000 euros de sou anual i nosaltres passarem a ser zero, perquè penso fer-ho d'una manera altruista, que insisteixo, és la manera que sempre s'ha portat la federació. I per tant, aquest benefici cap als clubs és la part intrínseca. La part extrínseca és la recuperació d'aquesta imatge institucional que ha de tenir una federació que està passant pels moments de més desprestigi de la seva història, amb les querelles, les guerres internes, les lluites pels diners. En definitiva, aquesta situació que només es veu amb els diaris d'una federació absolutament enfonsada amb una guerra jurídica que a ningú li beneficia. Per tant, nosaltres recuperarem la institució, recuperarem aquesta estructura d'estat de l'esport que hauria de ser la Federació Catalana de Futbol. No oblidem que més de 180.000 federats són els que realment li donen el prestigi a aquesta gran federació, la més gran de tot l'Estat, i que, per tant, necessitem una institució de primer nivell, necessitem una institució representativa, necessitem un orgull pel nostre país i, en definitiva, que Catalunya se senti orgullosa de la federació més important de l'esport a Catalunya.
Parlant de la primera proposta que em deia, la que no cobrarà un sou ni vostè ni la Junta, ni ningú de la Junta si arriba a la presidència, això ajudaria també a una millor gestió dins de la federació, creu?
És que sí, ha sigut tota la vida. Miri, no oblidem una cosa. El 100% dels presidents dels clubs de Catalunya ho fan altruistament i fan la mateixa feina o més que ho fa la federació. Per tant, cobrar només ha sigut una imposició dels dos darrers presidents que, en definitiva, no ens ha servit per millorar en res la Federació Catalana de Futbol. Els clubs, les juntes directives i els presidents de Catalunya ho fan tots de manera altruista. I el president dels presidents ha de donar exemple i fer-ho de la mateixa manera. Els que sí que han de cobrar i han de ser els millors són els treballadors de la federació, la part directiva de la federació, la que realment executa, perquè tenen contractes professionals, el programa de govern que aprovi els clubs de Catalunya el proper diumenge. Però la junta directiva, com totes les juntes directives de Catalunya, que cap d'elles cobra, ha de ser altruista i al servei dels clubs, que és la millor manera de portar com fan totes les federacions de tots els esports de Catalunya.
Per vostè, entenc que l'experiència és un grau, però altres candidatures també l'acusen que no pot liderar un canvi de veritat, venint precisament de ser vicepresident, com deia a l'inici, de tres vegades de la federació. Què els diu?
Els dic que el que haurien de veure és l'equip que porto a darrere. 30 persones que cap d'elles ha estat a la federació, que són l'exemple del que és la professionalitat i els valors del futbol català. No és una persona, és un gran equip de persones. La federació no la lidera una persona que tingui més o menys experiència. La meva junta directiva, la llista electoral que porto, està composada per 30 persones de primer prestigi, i es pot comparar, en el futbol català i internacional, amb jugadors internacionals, amb persones de prestigi jurídic de primer nivell, entrenadors de primer nivell, totes les qüestions que realment són necessàries per l'aportació d'experiència a una federació catalana. No em poden atacar a mi com a persona, perquè una persona mai fa una federació. La federació la fa un equip, i el meu equip és el millor de la història de la Federació Catalana de Futbol.
Més enllà de les propostes que m'ha dit, les propostes estrella, diríem, no sé si té canvis o propostes pel pla de competició.
Evidentment, el pla de competició actual és una aberració. Estan baixant clubs de segona catalana que havien quedat tercers a la Lliga, tercers en la classificació final, i com que aquest pla de competició que ha generat la Federació Catalana de Futbol actual, la del senyor Soteres, és realment horrible pels clubs de Catalunya, farem un canvi exhaustiu del pla de competició, incorporarem els play-offs en totes les lligues, pujaran els primers, però la segona plaça de descens es jugarà per play-offs en tots els equips, apujarem el benefici del futbol base reduint els anys a anys naturals, les competicions sempre seran per edat i no per cada dos anys, eliminarem la possibilitat de que els clubs petits tinguin la usurpació de jugadors durant tota la temporada, farem un canvi radical en tot el que és l'estructura, amb la protecció dels clubs, principalment els clubs més modestos, però sempre amb la col·laboració amb tots, amb el 100%, en tot allò que econòmicament necessitin per la seva solvència.
I més enllà d'això, de les propostes, no sé si em vol destacar alguna més?
Bueno, voldria dir que la nostra és l'única candidatura que s'aparta de la resta des d'una perspectiva de crear una gran institució d'Estat amb recolzament d'agents socials, amb recolzament de PIMEC, amb recolzament de l'Associació Catalana de Municipis, amb recolzament de dissenyadors com Custo, que acaba de dissenyar-nos una samarreta exclusiva internacional pel futbol català. I, a més, amb el recolzament de moltes empreses d'esponsorització, que segurament les farem públiques en els propers dies, que marquen l'estil de la nostra candidatura, una candidatura que rep el recolzament de Catalunya, que rep el recolzament de tots els agents socials, que no està sola com estan la resta de candidatures, que rep permanentment els impulsos de tota l'estructura del futbol, de tota l'estructura dels presidents, que necessiten un canvi, que volen estar orgullosos de la seva federació i que, en definitiva, volen una federació de prestigi, cosa que ara no tenim.
Més enllà d'això, no sé si s'ha plantejat o es planteja d'aquí diumenge encara formar part d'una altra candidatura o fer-ne una de conjunta.
És impossible. Les candidatures ja estan creades. I els meus 30 persones de la meva junta directiva tenen noms i cognoms. És impossible que jo li digui al 50% de la meva candidatura que desapareguin perquè entrin uns que ni coneixen. Escolti, això, estem parlant de coses sèries. Nosaltres ens dediquem a fer una proposta de veritat, de valors, amb la gent que m'ha recolzat durant tants i tants mesos, i ni contemplo ni contemplaré en el futur la col·laboració d'altres candidatures.
Acabo ja. Quines són les expectatives de cara a les eleccions d'aquest diumenge? Si veu com a president, entenc.
Estic absolutament convençut. Les xerrades que porto amb el territori, el recolzament dels presidents, que per cert molts d'ells no ho diuen públicament per la por que tenen de les trucades permanents que s'està fent des dels cens federatius amenaçant i coaccionant els clubs. Però li asseguro, la percepció que jo tinc d'aquest canvi que necessiten els clubs de Catalunya per millorar les seves condicions econòmiques i per millorar la seva imatge respecte a la federació són constants i diaris. Crec que Catalunya està a un pas del canvi més important de la seva història.
Doncs ja estarem pendents, evidentment, aquest diumenge, de moment, a les eleccions de la Federació Catalana de Futbol, a la presidència de la Federació Catalana de Futbol. Juanjo Isern, candidat a aquesta presidència, moltes gràcies per atendre-la en joc i molta sort de cara diumenge.
Moltes gràcies a vosaltres. Que tingueu molt bon dia.
En bàsquet ha arribat el dia de clàssic de Final Four d'Eurolliga masculina. Barça-Madrid des de Belgrat amb un lloc a la final en joc del títol més desitjat pels dos equips i ho hem anat tot dient tota la setmana. El Real Madrid segurament arriba al millor moment de la temporada pel que fa al joc i resultats, mentre que el Barça ha estat més irregular últimament. Això sí, els blaugranes porten un balanç molt positiu en els últims clàssics. Han guanyat, de fet, els 5 últims i també, com dèiem, en l'últim més destacat, la final de Copa del Rei. Malgrat que s'ha de tenir en compte l'experiència, el tècnic Saruna Jasikevic us deia ahir a la roda de premsa prèvia que és un nou partit i que tot comença de zero.
Creo que hay que saber reaccionar. Es un poco partido de copa, ¿no? Es nuevo pabellón, todo nuevo en estos partidos. Hay muchos altibajos normalmente y hay que saber aguantar los momentos malos y hay que ir a por más en momentos buenos. Así que, bueno, otra vez vamos más de lo mismo, ¿no? Nuevo partido, nueva historia y hay que estar muy fuertes mentalmente 40 minutos.
Avui, com dèiem, a l'Star Carena de Belgrat, a les 9 de la nit, Barça-Real Madrid, segona semifinal de l'Eurolliga masculina de bàsquet. Abans, al mateix escenari, tindrà lloc l'altra semifinal, la que enfrontarà el vigent campió, l'Efes i l'Olympiacos. I d'una Final Four europea que comença avui a un partit per certificar la classificació per a una Final Four europea, en aquest cas del Barça d'handbol, que vol fer bona la renda de 4 gols de l'anada dels quarts de final de la Champions masculina a la pista del Flensburg per segellar aquesta tarda al Palau el seu bitllet per a la final a 4 de Colònia. El tècnic, Antoni Carlos Ortega, assegura que qui es pensi que ja està fet i que no s'equivoca i que, per tant, no val la relaxació.
Creo que estamos ante un grandísimo equipo. Hicimos las cosas muy bien, nos salieron muchas cosas bien y a ellos no tan bien y hay que rematarlo aquí, ¿no? Necesitamos el apoyo del Palau, que nadie venga relajado, empezando por el público y terminando por nosotros, porque va a ser una eliminatoria que todavía no está resuelta y tenemos que resolverla aquí.
Avui a 6:45 de la tarda al Palau Blaugrana, Barça-Flensburg, el Barça que té, com dèiem, una renda de 4 gols de l'anada a Alemanya, on va guanyar 29-33, que vol fer bona aquesta tarda per ser una nova Final Four i intentar revalidar el títol de la Champions aconseguit també l'any passat. Més coses aquí a l'enjoc. La Ryder Cup del 2031 es podria celebrar a Catalunya. La candidatura a Costa Brava a Barcelona és a un pas de lligar l'organització de la competició que enfronta cada 2 anys, recordem, els equips d'Europa i els Estats Units. Televisió Costa Brava, Laia Campos.
El torneig es disputaria al PGA Catalunya, ubicat a Caldes de Malavella, que ja es va quedar a les portes de ser seu el 2022, edició que va quedar ajornada finalment el 2023 i que se celebrarà a Roma. Les informacions apunten que el propietari del camp ja ha aconseguit el suport de les federacions espanyoles i catalana, del govern espanyol i de la Diputació i l'Ajuntament de Girona. A més, el govern central ha donat un aval polític, mentre que la Diputació gironina hi aportaria 4 milions. Només faltaria el suport de la Generalitat, de l'Ajuntament de Barcelona i de la Diputació de Barcelona, que haurien d'aportar uns 45 milions a pagar en 10 anys per acabar de tancar un acord que generaria 150 llocs de treball que s'afegirien als 480 actuals. L'impacte directe de la competició estaria a prop dels 570 milions, als quals caldria sumar 590 més procedent dels ingressos que generaria el turisme de golf a la zona en els anys següents. La candidatura a Costa Brava Barcelona és fruit del treball els darrers anys entre les federacions catalana i espanyola i de l'aposta decidida del PGA Catalunya que fa poques setmanes ja va acollir el Catalunya Championship.
Gràcies, Laia. I en tenis taula, un parell de punts, la gironina, el Giro Vic, Sofia Xuanzang i l'igualadí del Borges Vall, Joan Massip, han estat convocats amb la selecció espanyola pels Jocs Mediterranis, que tindran lloc del 26 al 30 de juny a Orà, Algèria. I d'altra banda, la matarolina Gàlia Borac es planteja anar o no als Jocs Olímpics de París del 2024. Borac, de fet, és l'esportista de Mataró que ha estat amb més cites olímpiques, amb 4, Pequín 2008, Londres 2012, Rio 2016 i Tòquio 2021. Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
Ara, en París, a mitja Olimpíada, es planteja si pot o no arribar-hi. Els dubtes de la mataronina recauen en el canvi de format per poder-se classificar per la cita olímpica. I és que si la classificació no depèn de rànquing, i en canvi sí de disputar el màxim nombre de competicions internacionals, i per tant viatjar molt durant els propers mesos, Borac té clar que desistirà.
Sent honesta, jo això ja no tinc ganes de fer-ho. Jo, com deia abans, no estic retirada i no estic pensant tampoc en deixar de jugar, però el tute aquest, diguéssim, de jugar a moltes competicions a l'any, ja no tinc ganes de fer-ho. Llavors estic una mica a l'espera de que surti el sistema aquest de classificació olímpica per decidir una mica què faré amb el meu futur.
Sense veure la retirada, sí que ha baixat una mica el llistó i, malgrat tot, sembla indicar que renovarà per l'Olympiakos grec, club amb qui ha aconseguit guanyar la Lliga. A nivell estatal, els esforços es focalitzen en ajudar el seu club, del qual també n'és ara màxima responsable directiva, el Centre Natació Mataró. L'objectiu de Dvorak i el seu equip és el de fiançar les joves jugadores que pugen de la Pedrera i provar d'aconseguir un ascens amb jugadores de casa com les joves Berta Palomo o Martina Sanz com a protagonistes i ella amb el rol de convidada.
Llavors, si segueixen millorant aquest nivell, doncs potser inclús la temporada que ve ens plantegem fer un passet endavant, intentar potser buscar pujar a divisió d'honor, però bueno, és una cosa que ja tenim clar al club, que tampoc tindria molt de sentit que jo ara em fiqui a jugar tots els partits i pugéssim a divisió d'honor perquè jo guanyo a totes.
La vessant directiva de Dvorak també la trobem en les tasques que té en les juntes directives de la Federació Espanyola, Federació Europea i Federació Internacional.
Gràcies, Josep Maria. Fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor. Martí González, el Pablo Valenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres. Gaudiu de l'esport i de la ràdio.
Un petó, un últim petó, un més. I ara fes-li un al papa.
Deixar el teu fill o filla a l'escola bressol et seguirà costant, però ara serà gratuït. A partir del curs vinent, l'escolarització dels infants d'I2 a les escoles bressol públiques de Catalunya no costarà diners, perquè en una etapa tan important, tots els nens i nenes es mereixen les mateixes oportunitats. Informa-te'n a educació.gencat.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
La xarxa de comunicació local.
Acabava d'arribar, només volia tranquil·litat. Després de nits sumides en la carretera, ell se'm va posar davant, no em vaig saber controlar. Va caure enmig d'una bassa de sang i em va dir... Oh. Jo era el boig de la ciutat, tu m'has matat. M'hauràs de substituir d'ara endavant. Van acceptar la condemna per majoria absoluta. Tan sols vaig poder-me defensar. Pagaràs fins l'últim dia, també la nit per tota la vila. Tu ets l'elegit per tots, em van dir. Oh, oh, oh. Tu ets el boig de la ciutat, tu l'has matat. L'hauràs de substituir d'ara endavant. El boig de la ciutat, tu l'has matat. L'hauràs de substituir d'ara endavant. Vaig passant dies i dies aguantant humiliacions, L'odi no té força quan s'estàs sol. Caure dins d'aquest forat del que no puc escapar em fa cantar per suportar el dolor. Oh! Sóc el boig de la ciutat, jo vaig matar. M'hauré de substituir d'ara endavant. Jo sóc el boig de la ciutat, jo el vaig matar. L'hauré de substituir fins que ho acabi amb mi.
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Un cop que Barcelona en Comú m'ha fet la proposta d'optar un tercer mandat, doncs ahir em vaig poder reunir amb la coordinadora de Barcelona en Comú, que és un espai ampli de govern intern, i els hi vaig traslladar que sí, que serà un honor i serà una alegria poder optar al tercer mandat a l'alcaldia de Barcelona per consolidar aquest projecte de la Barcelona del futur.
És l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, anunciant que es vol presentar la reelecció en els comicis municipals de l'any que ve. Colau ha anunciat en una compareixença en la qual ha assegurat que els seus dos mandats han estat complicats. Per això considera que necessita un tercer per consolidar els projectes que hi ha en marxa a la ciutat. L'actual alcaldessa ha decidit fer el pas endavant després d'haver rebut l'aval de les bases de Barcelona en Comú, tot i que la candidatura no es confirmarà fins que es faci un procés de primàries a la formació, en el qual ella és de moment l'única candidata. Colau ha remarcat que serà l'últim cop que es presenta. De seguida ho ampliem. Abans repassem la resta de titulars d'aquest dijous, 19 de maig de 2022.